Doncs ens ho deia na Jamila, en Joan Llinàs, nascut a Calabona el 85, és professor de filosofia. En el seu temps lliure escriu i reflexiona sobre diferents qüestions culturals en el seu blog Ska Veiku. Recomanem moltíssim, amb publicacions com Saltra Música, Hotel Universal, publicat a la Magrana, és el seu primer llibre i els relats que hi van inclosos valen molt la pena. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Bernat. Com estàs?
Molt bé. Nosaltres bé, i tu?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Ràdio Illa. I res, doncs, la casualitat ha fet que xerrem amb tu d'aquest teu primer llibre, aquest Hotel Universal, el dia després d'aquesta manifestació amb 8.000 assistents, segons dades oficials, a Mallorca, amb aquest lema de canviem el rumb, d'aquesta plataforma canviem el rumb, de posar límits al turisme. Aquí les Pitiuses, doncs, la participació va ser menor, però igualment, doncs, també va haver-hi, doncs, concentració i us t'escoltàvem també, doncs, amb aquesta cançó, amb aquest tema, doncs, Ànimes per l'Ac. Creus que ha arribat un moment, finalment, després, doncs, dels anys 50, 60, s'inicies, doncs, de forma intensiva aquest monocultiu turístic aquí a les Balears, doncs, que les visions crítiques ja arriben a les arts, ja arriben al pensament, ja arriben als estudis econòmics, ja arriben a la societat civil?
Sí, com bé dius, és vera que hi ha una gran diferència entre el turisme que han tingut a les Balears en els anys 50, 60, inclús diria inici 70. Aquest turisme m'ha ve arrel dels meus padrins, que són amb els que m'inspir per fer el llibre, ja que ells varen obrir un hotelet i d'aquell hotelet sorgeixen uns personatges que són els que inspiren una mica aquest llibre. I és veritat que després el turisme, l'evolució que ha duit a partir, sobretot dels finals dels 70, 80, i jo destacaria sobretot en els 90, és una evolució a la qual ser lògic han fet que aquest turisme més familiar, més petit, més artesà, més de tenir en compte els clients, de valorar més la cultura també per part dels clients, s'hagi perdut i s'hagi convertit en un turisme on el que estem fent d'alguna manera és produir experiències, no?, d'una manera massiva i vendre una fantasia de lo que són les Balears arreu del món que crec que no fa molta justícia a lo que realment era aquell turisme més primigeni, no? I això ha dit una sèrie de conseqüències, moltes de les quals pues, se van reivindicar en aquesta manifestació i de les quals pues, tenen copa tant aquestes lògiques neoliberals com també factors no controlats, com per exemple l'arribada d'internet, ara tot l'espai, tot el territori sigui turistificat o sigui terreny per turistificació.
Bé, a veure, el teu llibre és, en aquest cas, són uns relats, són uns contes, en aquest cas, doncs, de ficció, basats en personatges reals, però no deixa de ser, doncs, literatura, no és un pamflet, no és un assaig, que la gent ho tingui en compte en aquest sentit. Sí que és literatura on hi ha molta reflexió i on, doncs, hi ha molta lucidesa. Però precisament ara que parlaves d'això, no?, que t'estàs parlant amb els teus padrins i les experiències, no?, aquí, en el primer capítol del llibre, que és la història aquest d'en Tolo, hi ha una frase que diu: la satisfacció del client no era un aspecte a tenir en compte perquè els clients també eren nous en això de ser clients i sempre estaven contents i agraïts, no? Parlaves, doncs, del mànager d'un hotel, no? Quan algú portava un hotel, quan algú estava en la recepció d'un hotel i portava, doncs, a l'hotel, doncs, abans, en fi, si tu li donaves l'habitació i l'habitació, doncs, un dia li faltava aigua o no estava prou net al terra i tal, els anys 50 o 60, doncs, no es queixaven, no? Els anys 70, doncs, els turistes no es queixaven, però ara, en fi, avui hi ha l'amenaça del TripAdvisor, tu ho dius en el llibre, o l'amenaça de qualsevol cosa de l'experiència, que si no és com surt a l'anunci, en fi, doncs has begut oli, no?
Exacte, correcte. Jo crec que els directors d'hotel, en aquest cas aquest personatge era un personatge que ve de la ruralia i són una mescla de dues històries i les dues són reals, és a dir, les dues són personatges reals.
Es va convertir en Elvis Presley.
Sí. Aquest director que es converteix en Elvis Presley el vaig conèixer, sí. I té nom i tot, sí. I clar, jo en el seu moment em vaig demanar què fa que una persona deixi de ser directora d'hotel i digui, ara, a partir d'ara vull dedicar el meu dia de fer del Elvis Presley decadent pels hotels, no? de les veïes i tal. I analitzant tot, després també parlant també estan ficats dins l'hostaleria, que aquí la cosa és que, com tu bé dius, abans ens preocupaven de les condicions materials dels clients. I en l'arribada d'internet, com comentava abans, això, clar, això suposa un canvi molt de nivells en el que és el turisme. I un d'aquests canvis és que a partir d'ara els directors han de tenir en compte també la vida dels clients, de si estan més contents, més feliços, etc. I això els suposa una càrrega d'estrès molt important. No? Una cosa és tenir, com tu bé deies, no? L'habitació ben equipada, l'hotel amb unes instal·lacions correctes, que tot estigui bé, i una altra cosa és, damunt, a més, haver de preocupar-nos sobre com en tot moment està vivint la seva experiència el client dins l'hotel. És un d'aquests canvis que són inesperats entre, sobretot, la dècada dels 90, final dels 90, i que fan que canviï moltíssim aquesta idea de turisme. Sí, sí. I sobretot la nostra relació tant amb els clients com amb els clients amb nosaltres. Jo les històries aquestes que hi ha en aquest llibre, aquest director que torna a Elvis, aquest sereno que acaba també, que és taxista i acaba de sereno, o aquesta guia turística que acaba...
Va de matances, no? Va de matances.
Sí, aquesta era la meva padrina, per cert. Sí, sí. Sí. O l'antropòleg que va com a client a l'hotel i de més. Però jo aquestes històries són d'un turisme poc temps, però de fa un temps ja. O d'un turisme que poden trobar hotels ara familiars, que encara n'hi ha alguns. Però el turisme de grans cadenes ens conta una història ben diferent. No són històries tan humanes com aquestes. Són històries molt més globalitzades. Ja hi ha una desconnexió.
Però, Joan, és que t'estem... Sí, perdona. És una miqueta emprenyo perquè hi ha moments que et perdem amb la cobertura, hi ha moments que marxes, no sé si pots col·locar en un lloc millor, espera't. Sí, perquè sí, és com persistent, és cada 10-15 segons et perdem un segon.
Vale, ara me sentiu bé? Per aquí?
Ah, sí, si no te sentim bé, t'avisaré un altre cop, vale. I a veure com...
Me tornaré a moure, sí.
I te tornaràs a... Tornaràs a moure tu. Hi ha alguna manera, sí. una reivindicació, que de vegades hi ha la trampa de la nostàlgia, que sovint de vegades doncs, pensem amb el nostre passat i això mos condiciona o això mos, d'alguna manera, hi ha un viatge, mos esbiaixa la nostra visió del present, perquè en el nostre passat vàrem ser feliços, no? Però això el turisme, sí. Clarament, quan la gent parlem doncs, que s'ha anat de mare, és que parlem, doncs, escolta, però és que fa 40 o 50 anys mos guanyàvem bé la vida, ens guanyàvem dignament la vida i no teníem i no ens estàvem carregant ni l'entorn ni la nostra cultura, etc. Hi ha un concepte per això, que és balearització, no?
Sí, correcte. Sí, i tens molta raó quan dius això de que normalment tenim tendència a romantitzar el passat. És una cosa que fem i ho farem tots, ho farem tu i jo també d'aquí uns anys i romantitzarem aquesta època tal vegada, no? Però sí que és veritat que el que diuen molt de testimonis de la gent que va viure aquells anys, tant treballadors com els propis hotelers o els propis clients de l'època, diuen que aquell turisme era un turisme molt més digne, molt més humà, molt més proper, i que la cosa d'alguna manera s'ha sortit de mar en aquest sentit. I per això jo crec que en el passat hi havia unes contradiccions que no hi són avui. Pues, tal vegada no hi havia uns convenis o les jornades laborals no eren com les que ara, etc. I aquests problemes a lo millor s'han resolt en certa mesura, però s'han generat d'altres problemes. Un treballador que venia abans de la península podria, gràcies al seu treball, gràcies a la feina, i la meva zona, cada millor és un exemple d'això, podria arribar a assolir una vivenda, podria arribar a tenir unes vacances, podia fer un projecte de vida, podia generar un patrimoni, diguem-ho així. Avui en dia s'han resolt altres problemes que hi havia en aquella època, però se n'han generat uns, tal vegada més greus, a lo millor.
Escolta, el lloc hi fa, o sigui, Cala Bona, o sigui, allà doncs, al nord-est de l'illa de Mallorca, no? A prop de Sant Llorenç, doncs, prop a sota Cap de Pera, tot allà, doncs, diríem, a l'est de Manacor, una zona doncs, rural, sí. I fa, o sigui, és diferent l'experiència a nivell entre lo local i el visitant i el que ha fet el turisme doncs, a Palma que doncs, a l'interior?
Sí. No just hi ha particularitats de turisme a cada illa, sinó també a cada bahia. Per exemple, la bahia, la que està inspirada en aquest llibre, que és la bahia de Cala Millor, com tu dius, està molt bé allà en el nord de l'illa de Mallorca, aquí el turisme va dur un procés de valorització, com tu bé deies abans, molt ràpid, i vàrem passar per un turisme primer familiar, després de jove, se va començar a fer com una sèrie, varen començar a sorgir els nightclubs, les discoteques, etc. Però això va entrar en col·lisió amb la moral de molta de la gent del poble. I molts hotelers aquí varen fer un canvi i varen veure que també era convenient un turisme familiar perquè estava, diguem, més en línia amb la moral del poble, etc. I, a més, també era profitós econòmicament. Llavors... això, sí.
Abans parlàvem del tema d'experiència, no? O sigui, quan nosaltres tenim una illa, en aquest cas Formentera, en fi, es poden estendre ponts de similitud amb Mallorca i també hi ha moltes diferències, començant pel tamany, però sí que és veritat que Formentera abans s'hi venia i la gent s'hi banyava, menjava, doncs això, una mica de llamàntol, de grimaldo, en fi, anava en bici, doncs, pels seus boscos de Sabina i se'n tornava. Nosaltres, el nostre, diríem, procés, doncs, d'experiència comença, suposo que en dos moments, perquè la gent ho entengui, a veure si tu hi estàs d'acord, en dos moments, en aquest cas, que són la pel·lícula Lucía y el sexo, a l'any 2000, que no era segurament l'intenció, doncs, de Medem, però sí que fa, doncs, que la gent digui, ostres, jo vull anar a aquesta illa màgica, no? I després, 10 anys després, amb el Tonight Tonight, l'anunci d'Estrella Damm. A partir d'aquí, Formentera també es converteix en una font, doncs, d'experiència, més enllà de l'indret com espai, doncs, per gaudir per si mateix.
Sí, estic totalment d'acord. I això és el que... El que jo m'agrada denominar en aquesta idea com l'idea de fantasia. Jo crec que cada lloc genera una fantasia de què és el lloc i aquesta fantasia la poden generar tant, per exemple, pues, les companyies hoteleres o un anunci d'Estrella Damm o els posts dels amics d'Instagram, però sempre que anem, que viatjam un lloc, ja viatjam amb una idea preconcebuda de què és esperant, de què és el que trobarem allà i de què és el que volem viure. Llavors, aquesta és una mica la diferència, jo crec, que hi ha entre pues, el turisme i el viatjar, no? El viatger, més del segle XIX, etc., quan venia en el sud d'Europa, venia amb una idea d'aquest sud indòmit, que no sabem com ens trobarem, i a veure què hi haurà, i anem a conèixer. I avui en dia no és que anem a conèixer, anem a confirmar allò, aquells productes que nosaltres ja volem consumir. Per això ho fem en Formentera, ho fem en Eivissa, ho fem en Mallorca i ho fem en Japó i jo crec que ja la globalització fa que se generin fantasies de gairebé tots els llocs del món. Llavors, tu ja saps el que vas a consumir en aquell lloc. I si no, i si el lloc no te reporta per les coses que siguin allò que la teva fantasia prèvia havia, diguem, designat, no? Llavors com que te'n vas amb mal gust, perquè he anat a Marroc però no he viscut aquella idea d'exotisme que m'esperava.
Sí. Escolta, tu ets professor de filosofia, però sempre t'ha agradat la literatura, o sigui, perquè en aquí doncs, hi ha algú doncs, que ha llegit, doncs, literatura doncs, narrativa breu, contes, perquè també doncs, hi ha la literatura que es coneix com a literatura filosòfica, o hi ha doncs, la literatura que potser no és literatura filosòfica, però que té un pensament, té un discurs dins del seu llibre. Com conjugues tu la teva passió literària amb la teva formació de filòsof?
A mi aquesta pregunta m'agrada molt perquè crec que el llibre jo he volgut reflectir o jugar amb una sèrie d'elements. Per un costat jo tenia aquestes històries, que són aquesta col·lisió entre el món, la cultura més balear, esculpida en segles, etc., junt amb aquest discurs que és el turisme, que és un discurs totalment modern, nou, etc., que ens suposa una relació nova amb els objectes i les coses. I d'aquí sorgien unes històries que jo trobava que eren literàriament molt potentes, molt bones, molt estètiques. Però, per altra banda, volia, per sortir del costumisme i no contar una història i ja està, me vaig fer servir, o m'he fet servir en el llibre, de reflexions que poden venir de la història, de l'antropologia, de la filosofia, i m'ajuda a donar profunditat i pensament en aquelles històries que jo ja trobava molt potentes. Això, evidentment, no és una cosa nova. Jo això ho he vist a autors, per exemple, ara mateix estic llegint-ne un, que és Benjamín Labatut, un xilè, que sí. Fa això precisament, no? Mescla aquesta idea de ciència amb història i literatura, i aquesta, o també Eileen Berger, que ho fa en filosofia, i també agafa aquesta idea de mesclar assaig i literatura. I a mi és aquesta relació la que més m'interessa, perquè és la que me permet dotar o assignar certa reflexió i aprofundiment a històries que ja són bones. Però, clar, les històries han de ser bones, han de tenir un nivell literari, que puguin ser contades. I això li dona com un plus, crec.
Deixa'm ja acabar per anar acabant. Escolta, la gent que ha llegit el llibre o la gent que d'allà, doncs, d'on vens tu, no sé si encara vius a Calabona o als voltants, o a Manacor, on vius?
Bueno, això és que ara jo he viscut a Barcelona molt d'any, vaig tornar a Barcelona, aquí a Mallorca. Ja no visc a Sant Cervera, tot i que té molta família i molt de contacte, visc a Sant Joan i som molt amic precisament del cantant de, bueno, del grup d'Ànimos Parrecs, que els heu posat abans. Sí.
Molt bé.
O sigui, és un poble de 2.000 habitants que està en el centre de l'illa, on està gens zero turistificat.
Escolta, m'ho recomanes com a refugi per podem buscar una caseta, un pis...
No sé què t'he de dir. És que, clar, el que estic fent ara és crear una fantasia, també, saps?
Ja.
Llavors, no sé si recomanar-te. Però bé, sí que és veritat que és un poble petit, que està en el centre de l'illa, i llavors encara hi ha una Mallorca, per jo, molt autèntica, sí.
Escolta una cosa, la gent, gent que del teu voltant, del teu entorn, sí. Del teu origen, que hagi del llibre i que hagi... Han reconegut alguns dels personatges? Has tingut algun problema en aquest sentit o no?
No. I a més, tothom... Gairebé moltes de les històries tenen o una part o vàries que són fets reals i molta gent les reconeix. El que passa és que com que hi ha noms canviats, etcètera, o ja estan adulterades, per dir-ho així, però llavors no passa res. Però bé, són històries que a la millor moltes d'elles són conegudes. La història del Nottingham Forest i Brian Clough, que varen venir aquí i varen fer un partit de futbol amb els hotelers... Aquesta història és real. Vull dir, se va crear un equip de futbol del personal d'hotels que van jugar contra el campió de Champions que estava, de la Lliga de Campions d'aquell moment que estava estiuejant a Cala Millor. I d'allà...
És l'únic equip de la història que ha guanyat dues Copes d'Europa havent guanyat només una Lliga.
Sí.
Perquè va guanyar el 79 i el 80 i la va guanyar perquè estava defensant el títol de campió d'Europa, aquell Nottingham Forest històric de Clough. Sí.
Exacte, de Brian Clough, exacte. I Brian Clough li agradava molt Cala Millor. I d'aquell partit, d'aquells campions d'Europa amb el personal de diferents hotels, se'n varen dur, varen fitxar el pare d'un amic meu i se'n varen dur 2 anys a jugar amb el Derby County. I aquesta història és totalment real i verídica.
Sí, wow.
Així com d'altres... Sí, clar, per això t'ho dic, són històries molt literàries que tenen un gran refons. Sí, i sí, la gent se reconeix amb elles i bé... Com que hi ha noms canviats i demés, pues, jo crec que això fa que ningú se senti malament, però...
Escolta, ja per acabar, molt interessant aquest recull de contes d'en Joan Llinàs Quadros, aquest recull d'històries de relats a Hotel Universal, a La Magrana, que ja podeu comprar, l'anirà presentant a diverses bandes. Si esteu a Barcelona, ja l'ha presentat en el casal, de Mallorca, però bé, segur que algun dia o altre vindrà per aquí per Eivissa i Formentera. Ja per acabar et volia demanar, Joan, no me'n recordo sobre què et volia demanar, quin desastre, de vegades m'ho passa, que comencem a buscar... No, sí, et volia demanar per referències, perquè a mi em recorda una miqueta, aquí va venir, en aquest cas, vam poder veure en el Teatre de Formentera a Rostolls Cremats, i no sé si això és un referent, i et volia demanar per referents, diríem, conceptuals de la idea i referents també, en aquest cas, doncs, de literaris, gent que t'agradi com escriu, diríem, estrictament literàriament parlant, no sé, segur que llegeixes a molts quantistes o autors de relats breus.
Sí, per símil que em demanen sobre Rostoll Cremat, hi ha un símil, un símil molt directe, que és que la portada està treta de l'escenografia de Rostoll Cremat.
Sí,
la portada del llibre la va fer Mateu Ben Nasser, un felanitxer, i va fer com un acte de reivindicació. I Antoni Gomira se va inspirar amb aquella fotografia, amb aquell acte, per generar tota l'escenografia de Rostre i Cremat. Jo la vaig anar a veure, vaig quedar fascinat per la idea aquesta de mesclar la ruralia amb lo modern, amb el turisme, i vaig trobar que era una portada excepcional pel llibre, perquè precisament el llibre se mescla d'aquests dos mons, d'aquestes dues cosmovisions. El símil amb Antoni Gomila, les reflexions que ell fa i en Rostre i Cremat, hi són presents també en aquest llibre, en aquests relats. I pel que em demanes sobre autors, estil i de més, bueno, jo abans t'he mencionat el Labatut i Edelberger, crec que també podria fer, i moltes vegades té certes coses que m'agrada molt com escriu, sobretot la forma d'escriure que té. Tanizaki, el japonès, també m'agrada molt el seu component assagístic, en com estructura paràgrafs, etc.
Qui has dit aquest últim?
Tanizaki. És un japonès, sí. I d'altres, no? Per exemple, d'aquí de les illes, pues, Agustín Fernández Mayo m'agrada bastant, també, el que fa. Bé, en definitiva, no sé, podríem parlar una estona, però sempre solen ser autors, m'agraden autors o autores que... Maria Gainzo, per exemple, va escriure un llibre fa un temps que també el trobo excepcional, però que sempre mesclen aquesta cosa entre la reflexió filosòfica amb la història, no? Sempre te saben dur el pensament abstracte a lo concret i quotidià. Jo això és el que me fascina, és el que més m'agrada. Tot i que hi ha molta gent que troba que això és explicar massa i donar massa pistes al lector. Jo trobo que no, que és tot el contrari, que això ajuda a aprofundir molt més.
Un plaer xerrar amb tu, Joan Ginàs Quadros, autor d'aquest Hotel Universal, que podeu trobar a la Magrana, perquè ja ha arribat el moment, ostres tu, que en fi, que ja som una miqueta recebuts i que el dimoni sap més per bé que per dimoni, i sabem el pa que s'hi dona aquí, doncs, als nostres indrets, els últims paradisos del Mediterrani, els nostres indrets de somni, que són les Illes Balears, i que hi passen moltes històries que, en fi, que són divertides, que ens fan pensar i que també, doncs, ens han d'ajudar a nodrir, a alimentar el nostre pensament crític sobre el bo que ha fet el turisme i el dolent que ha fet el turisme.
Exacte.
Gràcies, Joan.
Moltíssimes gràcies, molt agraït, i tant de bo que el que dia vengui a Eivissa Formentera i puguem fer allà una presentació o un col·loqui o el que sigui.
I un veure.
Clar que
sí.
Clar que sí.
Salut.
Molt bé.